Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 17 de maig del 2019, dia de Sant Pasqual Bailón. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I el govern de la Generalitat, a través d'un decret llei, vol regular per la via ràpida el preu dels lloguers, sobretot de les àrees on hi ha més demanda, deixant a l'Ajuntament com ens públic qui posi un límit a l'alt preu del lloguer d'un pis. Mesura que afectarà sobretot a Barcelona, on, atenció, la demanda de pisos de lloguer per sota dels 1.000 euros arriba al 74%, lluny de l'oferta, que és d'un escandalós 32%. Potser que ja tocava abans que la cobdícia faci explotar una altra crisi, que, fet i fet, acabarien pagant els de sempre. Se'n recorden quan ser pobre era ser mileurista?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
I avui el pensament del dia ens el porta l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
La recent celebració d'una jornada sobre minerals en conflicte organitzada per Justícia i Pau ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. La infravaloració, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà, elaborat per Nacions Unides. No són alienes a tal situació l'explotació feta durant molts anys per Bèlgica i la llarga dictadura de Mobutu Sese Seko, de la que se n'aprofitaren importants companyies transnacionals. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Tanmateix, però, hi ha una responsabilitat nostra que no podem oblidar. Sovint, fruit de la inconsciència, quan adquirim, sense necessitat i sense fixar-nos-hi, els telèfons mòbils que, fabricats amb coltan, incorporen gairebé sempre els problemes esmentats, i també una notable quantitat de morts generades en les guerres que motiven l'obtenció d'aquests minerals. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de les 8 del matí aquest divendres, com cada setmana ens visiten en aquest estudi l'Àngela, la Roser, en Ferran i en Jordi, el nostre particular think tank. Abans, però, parlarem amb el periodista i escriptor Francesc Canosa per tal d'entendre els entrellats del conflicte de les obres de Sixena, just ara que comença el judici després de 21 anys de litigi sobre 111 obres d'art. No es perdin tampoc a partir de les 9 una nova edició del consultori legal amb els advocats de Digestum Legal, tot plegat, com sempre, això sí, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, i com sempre, a mà dreta en aquest estudi, Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Som-hi?
Vinga.
Doncs com dèiem, comencem amb l'actualitat més destacada i és que tot el Congrés dels Diputats ja està mobilitzat per una circumstància excepcional, la presència de 4 diputats que estan a la presó.
Vinga, Joan, agafem aire i us expliquem aquesta notícia perquè són els presos polítics Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Turull, com també Josep Rull. Com ja va passar en el seu moment en el Parlament, els serveis jurídics del Parlament espanyol ja estan estudiant quina possible afectació tindrà aquest fet sobre la composició de l'hemicicle. Especialment després que sigui siguin suspesos pel Tribunal Suprem, com és previsible. Els quatre diputats presos no estan inhabilitats, recordem-ho, fins que no hi hagi sentència, motiu pel qual no estan obligats a renunciar al seu escó. Però sí que estan suspesos de funcions en base a la llei d'enjudiciament criminal que ho preveu per als processats per delictes de rebel·lió. Però tampoc no està clar qui ha de procedir a la suspensió, si la mateixa mesa o el Tribunal Suprem. Avui, però, el Tribunal Suprem respondrà a les peticions que han fet les defenses dels presos polítics perquè els presos puguin anar dilluns a recollir la seva acta com a diputats. Tot apunta que la sala deixarà en mans de les Corts per poder fer aquests darrers tràmits.
Un bon dia per recordar, per cert, que Josu Ternera, qui van agafar ahir la policia, qui la fa, evidentment la paga, però va ser diputat mentre va ser pres d'Euskal Herritar Rock. Josep Borrell ha carregat fort contra el veto a Iceta, recuperant el desinfectar Catalunya.
Sí, ho ha dit en un míting des del seu poble natal, la Pobla de Segur. El ministre espanyol d'Exteriors, ara en funcions, i candidat del PSOE al Parlament Europeu, ha qualificat de totalitarisme el veto dels partits independentistes a Miquel Iceta per la seva designació com a senador autonòmic. Joan, si et sembla, seguim avançant. Sí, el tenim? Vinga, l'escoltem.
I avui hem vist un exemple d'una actitud que no cal, sinó qualificar-la de totalitària. Quan una majoria no compleix les normes per imposar la seva voluntat, encara que ho disfraci de votació parlamentària, és una actitud totalitària. I ho tenim de denunciar.
Doncs bé, Borrell ha comparat la sessió del Parlament d'ahir amb les del 6, 7 i 8 de setembre del 2017 i ha remarcat la necessitat de denunciar una situació així, encara que es disfressi, diu, de votació parlamentària. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha denunciat que amb la votació del Parlament d'ahir, que ha vetat la seva designació com a senador, s'ha vulnerat el dret a la participació política del PSC i s'ha deixat també sense representació els més de 600.000 catalans que van votar la candidatura socialista el passat 21 de desembre. En una entrevista avui al diari El País, Iceta ajorna el diàleg amb els independentistes fins que s'acabi el judici del procés.
No podemos dejar que incidentes de este tipo perjudiquen de forma irremediable un diálogo que es absolutamente necesario, a pesar de que quizá ahora no sea el mejor de los momentos hasta que no acabe el juicio.
Davant d'aquesta situació, Miquel Iceta, que presentarà un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, recordem-ho, aquesta és la situació a hores d'ara. Mentrestant, Carles Puigdemont demana a Iceta que no exageri tant aquesta situació i aquesta derrota, entre cometes.
Puigdemont.
És que no faci un gramassa, que el dia 24 de maig del 26 s'ha de continuar fent política i que el més assenyat seria prudència.
Avui el PSOE es reunirà per consensuar nous noms per presidir el Congrés i el Senat. Són noms com ara el de la dona de Josep Borrell, Cristina Narbona o Margarita Robles.
Que dic jo que el Senat és molt complicat, però que si no es volia deixar sense vot a 600.000 catalans, Iceta es podria haver presentat a les llistes. Per cert, que el Parlament Federal Alemany, el Bundestag, debatrà sobre si Espanya respecta l'estat de dret en el conflicte polític català.
Ahir es va admetre a tràmit una moció presentada pels diputats del Die Linke, que és l'esquerra al Bundestag. El text denuncia la persecució dels polítics independentistes i qüestiona la imparcialitat de la justícia espanyola. L'admissió a tràmit d'una moció sobre Catalunya al Bundestag és un fet inèdit. El text denuncia aquesta falta de garanties que pateixen els líders independentistes processats per la justícia espanyola.
Segons una enquesta del Nacional.cat, Carles Puigdemont guanyaria les eleccions espanyoles, europees, perdoneu.
La candidatura de Lliures per Europa, Junts per Catalunya, encapçalada pel president a l'exili, Carles Puigdemont, serà la clara guanyadora de les eleccions europees a la ciutat de Barcelona. La llista d'Ara Repúbliques, Esquerra, que lidera el vicepresident empresonat Oriol Junqueras, serà la segona més votada. Aquest és el resultat d'una enquesta de feedback per al Nacional.cat, amb motiu de les properes eleccions municipals i en la qual també s'ha demanat als encastats que hi votarien per les europees, que també, recordem-ho, se celebren el diumenge 26 de maig.
I el govern vol limitar els preus del lloguer per la via ràpida, amb un decret llei.
Sí, fons de la Conselleria de Territori apunten que el text que Justícia vol aprovar aquest mateix dimarts encara s'ha de consensuar i que, ara per ara, no hi ha acord.
I Catalunya compleix per primer cop tots els objectius d'estabilitat fiscal.
Complir el nivell de dèficit que va impulsar Cristóbal Montoro supera el primer escull per al retorn de la paga extra pendent dels funcionaris o bé per plantejar la jornada de 35 hores a la funció pública.
Rescatats 55 immigrants a bord d'una pastera al Borán, al mar de Màlaga.
Un total de 55 immigrants, com bé deia Joan, han estat rescatats aquesta passada nit per salvament marítim mentre navegaven a bord d'una infraembarcació en aigües del mar del Borán, segons han confirmat fonts d'aquest organisme dependent del Ministeri de Foment.
I mor als 102 anys l'arquitecte Leo Ming-Pei, pare de la piràmide del Louvre.
Així és, l'arquitecte nord-americà d'origen xinès, un dels més importants del segle XX, al qual se li deu la piràmide del Louvre, ha mort als 102 anys, segons ha confirmat el seu propi fill.
La Trinca, Benedetta, Tallabue i Biel Majoral recullen la Creu de Sant Jordi.
Tot i que tots els ulls estaven posats ahir en Leo Messi, també premiat en una cerimònia en què es va escoltar crits de llibertat presos polítics.
I en plenada religió, nova edició de les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat.
Les trobades d'animadors de cant per la litúrgia de Montserrat adreçades a laics i laiques religiosos i religioses i també seminaristes constitueixen una ocasió per formar-se en el Ministeri de l'Animació del Cant en la litúrgia com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies a les quals pertanyen i serveixen. Bé, el cant litúrgic ben interpretat ajuda a viure de manera aprofundida i conscient el gran tresor de la litúrgia, veritable aliment de fe, eix vertebrador i dinamitzador de la vida cristiana de les comunitats del nostre temps i les nostres diòcesis.
Finalment, i en plana d'esports, el president del Barça deixa clara la presentació d'un llibre en homenatge a Kubala que el club aposta per la continuïtat d'Ernesto Valverde.
Mira, Joan, fins aquest dijous, que el president Josep Maria Bartomeu no havia fet cap comentari sobre la desfeta de la Lliga de Campions i el futur de Valverde, bé, en un acte sobre la reedició del llibre Kubala, l'ha ratificat en el càrrec. N'ha avalat la continuïtat i això que en la darrera junta directiva s'havia acordat no parlar d'aquest tema ni tampoc de possibles sortides de jugadors fins després de la final de la Copa del Rei. Després de 3 dies de descans, també avui us destaquem en plana esportiva, la plantilla del Barça ha tornat aquest dijous a la feina per preparar l'últim partit de la Lliga Santander que disputarà diumenge a Ipurua, davant de l'Eibar.
Això ho ha dit Josep Maria Bartomeu. Nosaltres li preguntem, com sempre, a la nostra especialista en enquestes, Mercè Raga. Tu dius que es queda o que no es queda Ernesto Valverde la temporada que ve?
Jo crec que es queda. Per tant,
me l'apunto.
Marxarà, no?
Me l'apunto, suposem. Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs mira, Joan, paper mullat, perquè
avui... Que ha plogut avui.
Plogut, i quan anem a buscar el diari, doncs...
Tot una i cosa així, t'has de tapar.
Oh, i tant. Tot i així, no és paper mullat pas aquesta portada de La Vanguardia, perquè titula la seva principal pàgina amb aquest esquerre separa el Beto Aixeta de la relació amb Sánchez, i també... Diu així, el comunicat de la Fideta va portar fins a Josu Ternera. L'etarra va ser detingut davant d'un hospital dels Alps Francesos on estava en un tractament de càncer. El periòdico, Sánchez intenta treure rèdit del Beto Aixeta i també fa referència a aquesta detenció d'ahir de Josu Ternera, l'històric cap d'ETA, amb aquest final de la fuga. I també el periòdico avui parla d'aquesta pugna a la Generalitat pel límit al preu del lloguer. Pel que fa al diari El País, també avui en portada doncs, el rostre de Josu Ternera, que diu així, detingut després d'una fuga de 17 anys. El diari Ara, Iceta recorre el veto al Tribunal Constitucional i també, atenció, al diari Ara d'avui, aquesta entrevista a Juan Guaidó, president interí de Venezuela, reconegut per 50 països, amb aquesta entrevista al diari Ara, i destaquem aquest titular d'aquesta entrevista. Venezuela no val una vida, però estem disposats a fer el que calgui. I el punt avui, per acabar aquest repàs de la premsa, destaca doncs, a Leo Messi, que rep la Creu de Sant Jordi, també l'atleta Núria Piques, també és distingida amb aquest guardó, i també parla doncs, que el Parlament veta Iceta, que demana empara al Tribunal Constitucional, i també, per cert, el punt avui fa referència a la declaració ahir dels bisbes de Lleida i Barbastre Montsó, amb aquest titular. No conec el Museu de Lleida. Les autoritats eclesiàstiques de Barbastre reconeixen el judici que no han vist a la institució lleidatana les obres d'art que reclamen.
Precisament avui en parlarem amb Francesc Canosa, periodista i autor del llibre Sixena, la croada de la memòria. Això serà d'aquí uns minuts. Mentrestant, mig minut i arribem a un quart de nou del matí. Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pluges, precipitacions que aquestes últimes hores han afectat pràcticament tot Catalunya. Ara mateix plou amb una mica més d'intensitat a punts de la Catalunya central, punts també de les comarques del Pirineu, del Prepirineu. Al llarg del matí, aquestes precipitacions poden afectar qualsevol indret i seran més intenses, més fortes, sobretot a les comarques del litoral i perlitoral central, nord de Tarragona, també comarques de Girona i tota l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. En canvi, al sud i a ponent, tot i que hi haurà més ruixats ara al matí, de cara a la tarda ja es començaran a obrir clarianes. Però a la tarda, en canvi, a comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, aquí les precipitacions localment seran fortes i acompanyades també de tempesta. Unes precipitacions que també vindran acompanyades d'un descens de les temperatures a partir de migdia. Han pujat les mínimes, però les màximes baixaran en general entre els 15 i els 20 graus. Per tant, a partir de migdia, sobretot al llarg de la tarda, un ambient que serà més típic del mes de març que no pas del mes de maig. De cara al cap de setmana, demà grans clarianes, sobretot al sud i a ponent, però en canvi a comarques de la meitat nord i de la meitat est. Hi haurà clarianes al matí, però ràpidament creixeran els núvols i tornarem a tenir ruixats i tempestes, localment amb una certa intensitat. Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu. La cota de neu, aquest matí, 1.900 metres, aquesta tarda, 1.600 aproximadament. De cara a demà dissabte es mantenen les temperatures, ambient fresc, allà on pugui sortir el sol sí que arribarem als 20 graus de màxim, però la resta, temperatures per sota d'aquest valor. De cara a diumenge, al matí no plourà, però a partir de mig matí, migdia, altra vegada als mateixos indrets, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, es tornarien a repetir els ruixats i les tempestes, mentre que al sud i a ponent aquest risc de precipitacions desapareixeria ja del tot. Les temperatures màximes aniran pujant allà on pugui sortir una mica més el sol, però la resta es mantindran estables.
Gràcies, Jordi. Molta gent que surt cap a la feina a aquesta hora, per tant, important saber quin és l'estat de la xarxa viària del país. Des del RAC, Bernat Martí, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit, actualitzem primer l'estat de les incidències. A aquesta hora, recordem, un carril tallat a la 27 a Tarragona per un accident, provoca retencions d'un quilòmetre, i un altre accident d'última hora a la P7 a Sant Cugat, que deixa aturades a 2 quilòmetres en sentit Girona. Llargues retencions també ara mateix als accessos de Barcelona afecten des de primera hora, però ara més intensitat, a la C58, a la P7 i a la 2. També retencions a la B23 en els dos sentits i a la C16 a Rubí i des de Vall d'Oreix sentit Barcelona. Trànsit dens també ara a la C31 i a les 32 d'entrada a la capital catalana i dificultats en els trams habituals de la C17, la C59 i la C60. Per acabar, i pel que fa a les dues rondes, com que de matí es formen a aquesta hora retencions en els dos sentits de la marxa, amb dificultats per enllaçar amb el nus de Llobregat i de la Trinitat. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. I cinquè dia de vaga als ferrocarrils de la Generalitat i sembla ser que hi ha incidències a la línia 5 del metro de Barcelona. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir els usuaris de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que el sindicat SEMAF ha convocat vaga de dilluns a divendres i també el 20 i el 27 de maig. La primera aturada parcial d'avui és ara mateix de 7 a 9 del matí. Els mínims decretats estan garantint la circulació del 50% del servei. Metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya circulen, però amb normalitat, sense incidències destacables en aquests moments. No obstant, recordeu que el proper dilluns, la vaga de ferrocarrils coincidirà amb la de metro, on les aturades parcials estan previstes de 7 a 9 del matí, de 4 a 8 de la tarda i de 2:45 de 10 a 2:45 de 12 de la nit, amb mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs a aquesta hora volíem parlar d'un conflicte que dura anys, 21 anys, i de 111 obres que han portat aquest conflicte a judici després d'aquests 21 anys. En parlem amb un especialista sobre el que està passant a Sixena, Francesc Canosa, periodista, escriptor, guionista, llicenciat en periodisme, màster en comunicació social, doctor en comunicació per la Facultat de la Comunicació de la Blanquerna o articulista del diari Ara i Nació Digital. Què tal? Molt bon dia.
Ei, què tal? Bon dia, com esteu?
Quan i on ens hem de remuntar per entendre un conflicte com el de Sixena?
A veure, és una història, com tu deies, molt complicada. I hi ha un primer punt que s'oblida, i en el cas de la part aragonesa, s'oblida explícitament i també per desconeixement. A veure, que quedi clara una cosa, és a dir, tot aquest litigi de les obres d'art, estem parlant d'un territori que és la Franja de Ponent, aquesta gran franja, que des de fa 16 segles pertany a la Tarraconense i 8 segles va estar com a bisbat de Lleida, fins que a finals del segle XX, entre 1995 i 1998, aquest centenar de parròquies de la Franja de Ponent es van annexionar al recent creat bisbat de Barbastre. Aquí comença el pollastre, i a partir d'aquí, a partir d'aquells finals dels anys 90, quan es dinamita el bisbat de Lleida i es trenquen tots els lligams culturals i lingüístics, perquè hi ha una clara explícita intenció de dinamitar tot això, comencen les reclamacions de les obres d'art. Les primeres reclamacions són les que jo crec que tots els oients tenen al cap, que són les de Sixena. Són aquestes 97 obres que ara ja estan al monestir de Sixena amb una sentència judicial no ferma, cal repetir-ho constantment, i les pintures murals que estan al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que també tenen una sentència que no està executada, mentre tots els especialistes d'art de tot el món diuen que no es poden moure aquestes pintures. Punt 2, ahir va començar el judici. Va començar el judici de la segona reclamació que ha estat preparant, diguem-ne, Aragó des de fa molts anys, i en concret el seu bisbe, que portava anys preparant això. Són les 111 obres, d'aquest centenar de parròquies separades del bisbat de Lleida, i 111 obres d'art, i aquest és el judici. Darrere d'aquí hi ha una intenció molt clara, com jo explico al meu llibre de Sixena, o he defensat, porto molt temps defensant, superar l'art, és una qüestió sobretot de memòria, perquè aquí hi ha una cosa que no passa en altres zones de l'estat espanyol. El principal problema que hi ha és que els límits polítics del bisbat de Lleida no coincidien, no? És a dir, la Franja de Ponent era políticament, administrativament Aragó, però culturalment i lingüísticament era Catalunya. S'ha dinamitat tot això, i es té una clara intenció no només de desmantellar el Museu de Lleida. El Museu de Lleida és el segon museu diocesà, el primer museu diocesà del Museu de Vic, del bisbe Morgades, i el 1893 el Museu del bisbe Josep Meseguer, doncs comença, evidentment, per tot aquest desmantellament que hi havia ermites, parròquies, per aquesta voluntat de fer una universitat d'art perquè els sacerdots, els futurs sacerdots poguessin estudiar. I, evidentment, perquè hi ha una cosa que és la més important de tot, que estem parlant no només d'objectes d'obres d'art, estem parlant d'objectes que el que expliquen és la nostra història. I darrere d'això hi ha aquesta voluntat molt clara de dinamitar una història compartida, no només religiosa, espiritual, sinó cultural i lingüística, que té molts i molts segles. Si no, per com ahir em deia un membre de l'Església Catalana, com és que dos germans, dos bisbes, com és que dos bisbes enfrontats clarament en un judici? Per què no s'ha volgut arribar a una solució fa molts i molts anys, que a priori era bastant fàcil?
Quan parlem, senyor Canosa, de les obres de Sixena, de quin valor d'obra històrica o artística estem parlant? Ho dic perquè se'n parla molt. Sí. Quan des d'alguns punts de vista es diu ens les manlleven, se les enduen, però sí, ningú les ha anat a veure. Siguem sincers amb nosaltres mateixos, també.
Sí, aquí hi ha una... Bueno, aquí és que el problema de Sixena, com jo sempre dic, quan va petar el 2017, que comencen les sentències judicials que reclamen al Museu de Lleida i al Museu Nacional d'Art de Catalunya que es tornin les obres, Sixena cau allà com un cadàver, com un mort, ningú sap de què va això, no? Mm. És a dir, quan precisament el que jo defenso, és a dir, les obres d'art de Sixena, quantitativament, no és que tinguin un valor elevadíssim, d'acord? Però el que tenen és una cosa molt clara, és el que jo dic, el valor espiritual, perquè expliquen clarament la veritat, expliquen la realitat, expliquen la història, que és una història compartida, que aquest monestir de Sixena és el símbol, el cel a la terra, del que era la corona catalana-aragonesa, que era el Pacte Catalunya i Aragó, la primera confederació d'estats. I explica tot això. És a dir, Sixena era un dels monestirs més importants que hi havia. Sixena és on tots els reis, els comtes, portaven les seves filles, les malmonjades, les que havien d'anar, les que estaven lliurades per ser monges. Sixena explica tot això, i precisament està al mig de totes les corts de Saragossa, de Barbastre, de Balaguer, de Barcelona, i té una importància total. Clar, Sixena, jo sempre dic una cosa, Sixena era nostra, és a dir, Sixena era nostra vol dir que Sixena era de Catalunya, Sixena era propietat del comtat d'Urgell, després és molt complicat perquè quan entra la dinastia dels Trastàmara passa dins de la corona catalana-aragonesa amb una nissaga castellana, però és que l'única institució que es fa càrrec de Sixena, perquè evidentment li pertoca era el bisbat de Lleida, i totes aquestes obres d'art simbolitzen precisament això, aquella esplendor, Com dic, jo sempre m'agrada dir, no?, que aquest cel a la terra, aquesta utopia, en certa manera, de la Confederació d'Estats, i que els nostres reis i comtes, com una manera, precisament, d'exhibicionisme, de gratitud, de voluntat, ho van inundar d'art. Per tant, la importància de les obres no és només quantitat, no és quantitativa, no és de diners, fins i tot supera artísticament. És perquè hi ha una de les coses que jo crec molt clares, i si recordeu, Sixena provoca un gran sacseig, perquè és el primer cop des de fa anys on hi ha una defensa, hi ha una reivindicació del patrimoni. Jo sempre dic que Sixena fa tremolar en aquell 2016 quan surten les sentències, perquè sacseja els nostres morts, va fins al fons absolutament de tot. I gent que no és religiosa, gent que no és catòlica, com gent que és catòlica, i gent de totes les ideologies, surten a defensar aquelles obres d'art, perquè no són obres d'art només, no són només obres d'art, no són només obres d'art religiós, són una cultura, un patrimoni, un nosaltres, una memòria col·lectiva. I per això sacseja tant Sixena, per això també sacseja tant aquest litigi que va començar ahir. La franja de Ponent, en Ponent, són territoris agermanats, no hi ha cap diferència, tothom ho sap. Vull dir, va amb el cotxe, travessa, i tot és el mateix, els arbres fruiters, la llengua, la cultura. El que s'està dinamitant és tot això amb unes grans tisores judicials i en nom d'una certa religió inventada, perquè tot això fa bé de molts anys, quan la Conferència Episcopal Espanyola ja als anys 70 vol dinamitar el bisbat de Lleida, quan els nuncis del Vaticà a l'estat espanyol parlen de balcanització de Catalunya perquè les esglésies catalanes es fan misses en català. I de qui ve tot això? Per tant, no és una qüestió ja religiosa, sinó que és una autèntica qüestió d'estat, de retallar absolutament. Curiosament, si us hi fixeu en el mapa, tots els territoris que eren de l'antiga corona catalana-aragonesa. Per tant, de dinamitar la memòria a partir d'uns objectes d'art que demostren la veritat, que demostren la realitat, que demostren 16 i 8 segles d'història compartida des de tots els punts de vista.
Ara m'estava parlant, senyor Canosa, d'aquestes polítiques de desmemòria, si podem dir-ho així, que s'han fet respecte a aquest conflicte d'obres d'art, i jo recordava les mateixes polítiques de desmemòria que s'han fet amb la Guerra Civil. Són comparables?
Sí, evidentment, perquè hi ha una cosa que també explico al meu llibre, no? És a dir, el 18 de juliol de 1936, quan Catalunya és una barbacoa revolucionària, quan hi ha gent que està cremant esglésies i ho està cremant absolutament tot, nosaltres tenim centenars de persones que actuen a partir de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per salvar tot el patrimoni. Aquí és també on es salven les pintures de Sixena. Aquí és on el senyor Josep Gudiol, l'historiador, conjuntament amb dos pintors lleidatans, Enric Crous i Antoni Lamolla, creen comunistes i anarquistes. És que això és molt important, perquè hem d'entendre que l'art, per molt que sigui art religiós, no és només art religiós, és realment el timeline de la nostra cultura. Es salve amb una autèntica operació de patrimoni que no es veurà fins a la Segona Guerra Mundial, quan els americans, enviats pel president nord-americà, van a salvar l'art dels mans dels nazis. Per tant, precisament és això. És a dir, una de les coses en aquesta política de desmemòria, al final hi ha una cosa, quan parlem de la memòria, que sempre repetim la paraula memòria, jo crec que hi ha una definició que tots els oients haurien de tenir clar, no? Diu, què és la memòria? El que queda entre el record i l'oblit. La síntesi de tot això és la memòria. I al final, quan totes aquestes obres d'art, tots aquests objectes, totes aquestes històries que estem parlant, al final només queda un nosaltres. És a dir, com tu apuntaves bé, un dels grans actes, diguem-ne, de dinamitació de la desmemòria precisament és la Guerra Civil, on precisament també, com en casos com el de Sixena, com els casos dels litigis, una de les coses que es fa és jo sí, tu no. Hi ha les versions de la memòria, és a dir, jo sempre apunto i ja he escrit molt sobre això, que al final mai es diu prou, mai s'investiga prou, que durant els primers mesos, durant els tres primers anys, diguem-ne, de la Guerra Civil, aquí va haver més de 8.400 assassinats, el que en diem la rereguarda, d'acord, republicana. És una xifra, diguem-ne, legitimada, científica, per tots els historiadors, però mai es diu prou en aquest sentit. I, per tant, la pregunta que ens hem de fer és per què es dinamita la memòria o per què es dinamita una certa memòria. Si estem a favor de la memòria col·lectiva, per tant, la memòria de tots, jo sempre estic a favor d'aquella memòria que en dic Rubik, com el cub Rubik, 63 trilions de posicions, 6 cares, 4 quadradets. Un sol quadradet no pot explicar tot el cub Rubik. Volem un cub Rubik de memòria que sigui perfectament acolorit i, per tant, tenir absolutament totes les visions. Em remeto a una cosa explícita i clara i llavors es pot fer la prova. Molt poca gent, però molt poca gent sap que precisament aquests litigis dels quals estem parlant, totes aquestes parròquies, tots aquests territoris, de més de 8 segles que eren del bisbat de Lleida i 16 de la Tarraconense, amb una prova científica nuclear com aquesta, genètica com aquesta, ja és la primera que es dinamita, ja es prova. És a dir, per què el que no va aconseguir l'absolutisme borbònic ni el franquisme, i ho van intentar, ho aconsegueix la democràcia espanyola, que és carregar-se, dinamitar-se, no només el bisbat de Lleida, sinó convertir la franja de Ponent en una autèntica franja de Gaza, generant una sèrie de conflictes, i aquí la gent que comença a pensar per què es creen en la pau, una llengua absolutament nova, per què busquen una conflictologia que totes les persones que viuen en una banda i a l'altra no han tingut mai, perquè la gent, els de Lleida, anaven a l'Institut de Fraga, a Fraga al revés, a l'hospital, mai havia hagut cap conflicte. Per què s'ha engendrat un conflicte?
Per tant, vostè que va escriure a Sixena la Croada de la Memòria, sí, ara ens ho recordava,
sí,
s'està usant la memòria per fer política?
Correcte. Bueno, és que la memòria és la gran arma de destrucció massiva, perquè al final la memòria és el nostre software. És a dir, els éssers humans, la nostra carcassa és hardware, no? Els braços, els ossos, però el software, per lui coneixem el món, no? Digue'm el que veus, digue'm el que sents, i al final acaba sent d'una manera o acaba sent una altra. Jo sempre defenso una cosa, i en aquest cas és claríssim, perquè jo també he escrit molt des d'aquest punt de vista de l'Església Catalana, tant de Sixena com de les obres d'art, com ara l'altra operació que no se'n van sortir d'intentar posar el bisbe de Barbastre a Tarragona, que aquesta és l'altra gran operació que ja, diguem, ja té preparada el desmantellament de l'Església Catalana des de tots els punts de vista, amb les jubilacions futures dels nostres bisbes. Hi ha una cosa molt clara, no? És a dir, al final hi ha una Catalunya iceberg, empotzada, congelada, tot i ser real, un país que està sota, que no es veu, que és un país absolutament invisible en tots els sentits. I aquest país invisible té a veure amb tot. Té a veure amb la religió, té a veure amb la història, té a veure amb la política, té a veure amb els nostres personatges. El bisbe Meseguer, que és aquest home que gràcies a ell, hi ha Museu de Lleida, hi ha obres d'art que no s'han fet malbé. Aquell bisbe Meseguer de finals del segle XIX, com el bisbe Morgades a Vic, tenen una capacitat visionària d'europeïtzació, de museïtzació, de voluntat d'universitat. Tot això no se sap. No se sap, és a dir, és que es pot fer un test, i ho he fet test amb capellans catalans que no sabien ni qui era el bisbe Meseguer. No pot ser això. Un país no es pot permetre aquesta ignorància, aquest analfabetisme des de tots els punts de vista. Per tant, preguntem-nos, si ja estem ara parlant d'església, si estem parlant de religió, estirem el fil, com és que tenim aquesta ignorància, com és que tenim aquest analfabetisme? Per això la memòria, precisament, aquesta programació, aquest formateig, aquest resetejament absolut que es fa de la memòria, fa que al final acabis veient el món, acabis veient la societat d'una determinada manera.
Per últim, senyor Canós, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, vostè assegurava que el cas de Sixena és la gran resurrecció de la terra ferma, que moltes vegades ha estat absolutament invisible i aïllada. Segueix així, això?
Sixena, no en tinc cap mena de dubte, ho he explicat clarament, és a dir, és la gran resurrecció d'un poble molt antic, que són els ilergets, que són els illetats, que són els pobles ibers, com els valletans eren els barcelonins, com els indigents eren els gironins, i que tenien una característica, eren molt forts, molt intel·ligents, i es van enfrontar a les dues grans potències del moment, Roma i Cartago. Els ilergets, com els catalans, només tenien un problema, que lluitaven, pensaven, rumiaven, però sempre perdien. Eren uns herois morals. I una de les dificultats que tenim a Lleida, que és la Catalunya invisible, que és el salvatge oest, que és l'occident de Catalunya, és que hem estat molt herois morals, però ens falta ser herois reals. I des d'aquest punt de vista hi ha una de les coses que jo crec que es lliga amb això, tant amb ilergets, lleidatans com en catalans, que una de les coses que hem de fer tots plegats és tenir orgull. I l'orgull no és l'excés d'estima per un mateix, és el sentiment legítim d'estima per les coses que fem bé. I si volem collir orgull, primer s'ha de plantar orgull. I realment potser una de les coses que ens falta és orgull de la nostra gent, de les nostres persones, de les coses que han fet. I això realment, segurament, si brota orgull, les coses que veurem seran molt diferents.
Francesc Canosa, periodista i autor del llibre de Sixena, la Croada de la Memòria. Gràcies per portar-nos aquesta memòria avui a Ràdio Estel, posar-hi llum sobre tot plegat, que a vegades és complicat d'entendre, i per què no, que es diu poc, visca Lleida.
Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia. Adéu,
adéu. Adéu, una abraçada.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I nosaltres, per començar el dia, que també ho fem amb bona música, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, Buckfist, que ens porta aquest For Making Your Mind Up, una cançó que el 1981 va actuar en primer lloc al Festival d'Eurovisió i va guanyar el Regne Unit.
Ja a primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre el funcionament de la justícia i els seus operadors. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I hora de saber a qui li hem de felicitar avui el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Pasqual Bailón. Pasqual Bailón Llobero. Nat a Torrehermosa, a l'Aragó, l'any 1540. Pastor d'ofici que als 24 anys va fer-se franciscà. El nom de Pasqual li ve d'haver nascut el dia de Pasqua. Va passar per diversos convents alicantins des del 1564, professant el 1566, fins que els darrers anys els estaria a Vila-real, a la Plana, on morí el 17 de maig de 1592, havent realitzat no pocs prodigis, i on està enterrat i és venerat tenint-lo per patró, sent també patró dels congressos i de les associacions eucarístiques i del bisbat de Sogorb-Castelló. Sant Pasqual Bailón va ser beatificat el 1618 i canonitzat per Alexandre VIII el 1690. Avui acabarem també dient que s'escau la diada de Sant Aquilí, màrtir, i de Santa Restituta, verge.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Moment en el qual també ens interessem pel món de la xarxa. Què hi bull a la xarxa aquesta hora, Mercè Raga?
Doncs mira, entre d'altres, aquests dos noms propis en l'actualitat pel que fa al cinema per protagonitzar el nou Batman. D'una banda tenim a Robert Pattinson i l'altra banda Nicholas Hoult. Per tant, hi ha aquest debat ara mateix a Twitter per decidir qui serà l'actor doncs, que protagonitzarà doncs, aquesta pel·lícula. Tu per qui votes? Els tens controlats?
Robert Pattinson, no?
O Nicholas Hoult, que
s'ha dedicat... Robert Pattinson sí que el tinc controlat.
Protagonitzava l'última pel·lícula Tolkien, el Nicholas Hoult. Però bé, jo decanto per Nicholas Hoult, t'haig de dir. Per tant, ho farà Robert Pattinson.
Ho farà Pattinson.
Vinga, va, ràpidament. Joan, parlem d'Eurovisió perquè Àustria ha causat tot tipus de reaccions a la segona semifinal d'Eurovisió, que per cert se celebrarà demà a Tel Aviv, i Holanda, amb Xivan per aquí, és una de les grans favorites. Uh-huh. I també avui hem dedicat a la Fórmula Estel, doncs la protagonista serà, això mateix, Eurovisió, totes aquelles cançons que formen part d'aquesta banda sonora magnífica i que, de fet, ja formen part de la banda sonora de Ràdio Estel, però avui la recordarem, tindrem moments a cada hora. I ja per acabar, si em permet, Joan, la pregunta del mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda, prevista per aquest divendres. Una pregunta que ja podeu començar a contestar al web radioestel.cat és: què és el més important per tu en aquestes eleccions del 26 de maig? Les tres opcions, com sempre, elegir el meu ajuntament i tenir un molt bon govern municipal, l'àmbit europeu on es decideix sobre qüestions essencials, i la tercera opció, totes dues, municipals i europees, i el panorama general. Per tant, ja pots contestar, si vols, si et ve de gust, a www.radiocel.cat.
En parlarem de tot plegat de seguida amb el Think Tank. Anem a publicitat i de seguida són aquí.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Ja ha arribat a Ràdio Estel el Think Tank.
Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què em dius a l'antena, el que m'has dit abans?
De lo de sisena?
No, de lo de sisena no.
Doncs, sí que si vols ja no vindrem perquè per començar tan tard, home, ja sabem que el d'abans és bo, però bueno.
Però és quines bronques, eh?
Tenim unes ganes de parlar i de que ens escoltin.
Això és abús de confiança per part del Joan. Sap que protestem,
això
però al final
un bon
sempre...
Dinar. Una cosa és l'aperitiu i el bo ve després.
Ara. Roser, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Àngela, bon dia.
Bon dia.
Jordi, bon dia de nou.
Bon dia.
Sixena. Què sabeu del conflicte de Sixena? Avui n'hem parlat bastament amb Francesc Canosa. Què us sona del conflicte de Sixena? El teniu clar?
Bueno, clar. Ja el bisbe Moragues, en el seu moment, va recollir doncs, una sèrie de peces que estaven mig abandonades en parròquies de la zona d'Osca, que en aquell moment formaven part del bisbat de Lleida, uh-huh. I llavors les van cuidar, les van restaurar, I doncs, com a bons catalans, vam donar valor a peces antigues que moltes vegades estaven arraconades. Quan hi ha hagut doncs, aquests canvis polítics, sobretot en el moment de separar-se el bisbat de Lleida del bisbat de Barbastro, doncs llavors va començar una política, desgraciadament, i els van reclamar. I a partir d'aquí es va crear un problema que era molt més sentimental que no pas tècnic i real. Aquesta és la meva impressió. Barbastro tenia molta influència, Barbastro té molta influència a Madrid, a dins de l'Episcopal, i per la qual cosa es va anar complicant. En aquest moment sembla ser, és una impressió, de que el bisbe de Lleida ha posat, ha sortit del Tribunal Eclesiàstic i fa una reclamació civil. Uh-huh. I llavors, com que hi ha documents que Morgades, el bisbe Morgades, de compra, sembla ser que això podria tindre una altra era.
I és que el problema...
Masterclass, del Jordi.
El problema part, diguem, de jugar amb els sentiments, que és fàcil de buscar els sentiments allò, és que s'ha reclamat això després de restaurar les obres i donar-los el valor. Llavors, quan estaven com estaven...
Ningú va reclamar res.
No va haver res. S'ha vist allò el que s'ha fet, que deu haver costat molts calés, haver restaurat tota aquella... Que, per les imatges que es van veure ahir al noticiari de TV3, de l'abans i del després.
De tot home, clar, això,
que no solament una vegada restaurat és amb les condicions.
Exacte.
I em queixava una mica abans quan parlava amb Francesc Canosa sobre Sixena, perquè tots en parlem a dia d'avui, però qui les ha anat a veure?
Jo, sincerament, no les he vistes. Les he vistes a través d'imatges que m'han arribat.
Jo vaig veure Sixena en el seu moment, però abans de que hi anessin les obres. Uh-huh. I allò estava amb una comunitat una mica estranya, francesa, que viuen en unes casetes i tal, i en el lloc on havia de ser el museu era pràcticament una peça abandonada amb molt poques condicions de seguretat. Llavors, obres que necessiten unes condicions climàtiques adequades perquè es conservin, etcètera, és fer una inversió terrible, cosa que no s'ha fet, però el poble, no solament de Sixena, sinó de la província d'Osca, d'Aragó, estan convençuts de que nosaltres som uns lladres. Quan el que es va agafar eren coses que estaven abandonades, perquè resulta que, clar, el barroc agradava més que el romànic i que les coses aquestes, i ho tenien arraconat a darrere d'un altar o darrere d'una paret, etcètera, etcètera.
Però vull dir, els catalans ja som una mica així, que no li donem valor a les coses fins que, ai, això és meu.
És possible que sigui veritat, però Montjuïc no seria Montjuïc, el romànic de Montjuïc, ni les d'avui seria així. Nosaltres no en féssim cas. Ens van començar a vendre coses en els Estats Units a principis del 1900 i, en canvi, de seguida vam tindre gent doncs, de la Mancomunitat i de tal que van a treballar moltíssim per recuperar el patrimoni.
Diu la Roser, no estic d'acord, eh? Ara t'ho posaré... Ara faré advocat del diable, com m'agrada quan faig això. Qui se'n recorda de Lleida quan no és la cargolada? Qui se'n recorda dels problemes de Lleida?
A veure, és una pregunta una mica difícil. Qui se'n recorda? Qui se'n recorda de Tarragona i qui se'n recorda de Girona?
Clar, és que això en general.
En general, vull dir, ens en recordem tots, però en moments puntuals que se'ns fa referència als que no som de la zona, evidentment. Amb això estic d'acord amb tu, que potser a vegades ens abandonem massa entre nosaltres mateixos. Bueno, perquè donem per fet que, bueno, com que som catalans, doncs ja tot ens està bé.
Clar, llavors podríem dir, bueno, i com es valora a la resta de Catalunya un museu que, com tenim del romànic, que és el millor del món, els altres venen a veure Barcelona, com venen a Barcelona, a anar a veure
bueno, això
el
passa
romànic.
Sempre quan un viatge.
Bueno, quan viatges...
Els orígens, els que vivim aquí...
Com que ja ho tenim, no l'anem a veure.
I a lo millor molta gent no hi va, perquè, bueno...
Ja ho veuré.
Però quan tu viatges, evidentment...
Vas a veure tot.
Lo més...
Jo penso que depèn una miqueta del nivell d'interessos, però, per exemple, el Museu Diocesà de Vic és una preciositat. I em fa la veritat que l'han vist pràcticament tots. Després, a Lleida, el museu que teníem també és preciós. Vull dir, a mi em fa la feta que també depèn una mica dels interessos, eh? I de recordar-nos de Lleida, doncs, bueno, Jo, com que tinc les arrels allà...
Cada un tira com, per la nostra tot, zona.
Quan hi ha una polèmica als mitjans, allò es revifa. Sí. Què ha passat amb el de l'Ecce Homo de Borja? Ui, des que va passar allò, l'altre dia vaig llegir que, bueno, mils de persones que van a veure... Pues ara amb això de sisena passarà igual.
Vosaltres que sou savis, deixeu-me... Ui, com m'han mirat tots. Amb aquesta pausa dramàtica. Vosaltres que sou savis, va, sí, deixeu-m'ho dir així. Heu tingut la sensació de que la memòria sempre s'ha vist o ha servit per jugar a fer política?
Home, la memòria és molt selectiva, no?
No entenc la pregunta.
Que quan es parla d'una cosa és quan més es revifa tot.
La memòria serveix per fer política.
Els temes de memòria en aquest país sempre han servit per fer política? Pregunto,
La memòria històrica, per exemple, anar a buscar...
La memòria de la Guerra Civil, la memòria quan parlem de Sixena i d'aquestes obres...
Crec que
també...
sí, que s'entremescla una cosa amb l'altra. Involuntàriament, però s'entremescla. Per interessos, eh?
Que no aquí anava, per interessos polítics.
Exacte,
anava,
sí.
La lectura
quan hi ha un fet determinat, va molt bé per fer-ho sortir, però en benefici del que ho manifesta, no? Aquest és el meu criteri.
Jo el que penso és que els polítics fan servir la memòria... de la forma que els hi convé. I la majoria de les vegades posen cataplasmes a sobre la realitat i sobre la memòria i la tapen. Però quan surten moments importants, el poble té memòria. I llavors la memòria del poble puja, la memòria del poble hi fa de que les eleccions surtin diferent del que els polítics es pensaven. Per què? Perquè la realitat i el poble... no hi ha política que la xafi. No sé si m'entenem.
Sí, totalment d'acord.
La política el que fa és, com si no existís el poble, com si no existissin sentiments, com si no existissin tradicions, perquè ells viuen en el seu món, del seu egoisme.
Total.
De per a ells. Però en el moment en què escarbes i tenim moments com ara, per què tenim una diversitat tan enorme de partits i d'opinions? Per què? Pues perquè a los blancos, a los negros, a los rojos i azules, doncs en realitat han perdut una miqueta el control. I llavors aflora, deixeu-me que sigui una mica pagès, les herbes que llauran, doncs les anatrien.
Però, Jordi...
Però ara tenim, doncs, ruelles, tenim flors blanques, tenim tal, perquè es llaura menys.
Això que molt bé dius... Què queda? Només delimitat a les campanyes electorals o a la política en general la resta de l'any?
De l'Ajuntament i totes.
Les campanyes electorals.
Ai, la política la resta de l'any. Miquel Iceta no serà senador, o sembla ser que no serà senador, i per tant no presidirà el Senat.
Bé. No ho serà pel mètode normal i legal, però ell sap que indirectament arribarà a ser-ho. Jo crec que aquí hi ha una mica... Sí, home, i tant.
Porteu els cascos posats tots, eh?
Sí.
Josep Borrell ha dit això.
I avui hem vist un exemple d'una actitud que no cal, sinó qualificar-la de totalitària. Quan una majoria no compleix les normes per imposar la seva voluntat, encara que ho disfraci de votació parlamentària, és una actitud totalitària. I ho tenim de denunciar.
Sí, ara lo denunciaran.
Aquest senyor no té dignitat. No,
ara, sí.
Va, independentment d'això, no deixa de ser... jo, per mi, positiu pels socialistes, poder dir... Veieu com no ens hi
ha
amb els catalans, amb els independentistes, i això, la resta de...
Però per sota mà... No, segur.
26 de maig hi ha eleccions,
I jo dubto de que això sigui dolent per Iceta, perquè ell, la seva cosa és ser president de la Generalitat.
Sí.
Per tant, com hi ha curt termini eleccions per la Generalitat... Ell, llavors, es tindrà el paper de víctima d'aquesta situació per poder-se apoyar amb la campanya per la presidència de la Generalitat. Això segur.
Però no sé per què s'exclama que no li hagin votat.
Oh, bueno,
pues... Ell va posar, va ajudar a posar el 155.
Bueno, això és puro teatro.
No, se li perdona, perdona.
No.
Jo, aquest mira... senyor que es diu Partit Socialista de Catalunya, el que va fer, no li perdono, jo,
però
personalment.
Però, posteriorment, això...
No, no.
Van apoyar el govern
socialista. Tot el que vulguis. Inclús, estan parlant que segons com ens portem els catalans, tornarem al 155. Som... Ho diuen ells.
Bueno,
cuidado. Vale. El que deia el Jordi, tenim memòria, eh?
Tenim memòria.
Ah, ara es queixen? No.
L'apliquem correctament.
No, estic d'acord.
Perquè l'apliada dels socialistes a les eleccions espanyoles, per què ha sigut? Mira, perdoneu, a mi el que m'acaba d'obrir una finestra, no en tenia la jugada. Ara, l'Iceta és un jugador d'escacs.
Hombre.
És a dir, la fitxa bé, la deu haver mogut.
Va, jaque mate.
Com diu Roser.
Claro.
És a dir, jo pensava, li hem sabut donar una bufetada. Ai, no, Déu meu.
No.
Ha mogut un cavall
exacte.
I té preparat l'àlfil.
Exacte. El jaque mate el té molt a la prop.
Sí, però mira... Ell sempre deia, el que sembra, recull.
Sí.
Ara, el que ha sembrat, lo recull ara.
Amb això estic d'acord amb tu, Àngela.
I, perdoneu, i a favor dels que no l'han votat, almenys hem demostrat que tenim dignitat, no? Estem d'acord?
Jo estic totalment d'acord amb el que acabes de dir.
Però són els mateixos que van votar la moció de censura. Perdona, van votar la moció de censura, però després no s'ha notat amb el diàleg de cap manera.
Perdona.
Para lo que los conviene, no os cogéis.
Exacte.
Però després... Oye, seguimos mintiendo,
¿eh? Ara me'n vaig al Partit Socialista, el senyor Pedro Sánchez, la setmana passada, en un míting, va dir que ni pan ni agua.
No.
Ho va dir-ho d'una altra manera.
Sí, senyor.
Ara resulta que no sé si va ser jo abans d'ahir...
Dialogaran.
Ja, dialogar. Sí. Perdoni, que la gent no som tonta, eh? Si vol enredar algú, que vagi al carrer i ho faci enredi les pedres.
Oh, quin cas s'hi pot fer els polítics en general amb les declaracions que fan en campanya electoral?
No.
Deixeu dir un disbarat.
Sí.
Jo quan venia cap aquí pensava, mira que si ens parlen de política...
Ja seria estrany, eh?
Sempre acabem parlant de política.
He pensat en el Parlament, si és que allò fos una orquestra, en vez de dirigir amb la vara dels directors, és un sable.
Sí, a tallar caps.
Més política, en aquest cas, al Congrés dels Diputats, que, de fet, afrontaran la setmana que ve una circumstància excepcional, i és que hi vagin uns presos a recollir l'acte...
Espera't.
I a seure.
Que sempre diuen una cosa i a l'hora de la veritat canvien.
Ja ho
deien que podria ser avui o la setmana vinent, no?
Està preparat, ja?
Sí. Home, mesures de seguretat, com que són delinqüents...
Per quin passadís passaran, on no se poden aturar...
És vergonyós.
Escoltaran en manillats o no?
S'omplen la boca de democràcia, va, home, va.
Han dit que no.
I que no podran parlar amb els periodistes, això està clar.
Ja, home, vetar-ho. Si els hi fan por, els hi fan por.
És possible que sigui un espectacle vergonyós, grotesc.
Total.
És possible.
Als Junqueras li fan por. Li fan por que parli.
Clar, per això els veten.
Que, per cert, d'un altre parlament, el Parlament Federal Alemany, el Bundestag, debatrà sobre si Espanya respecta l'estat de dret en el conflicte polític català o no.
A proposta d'aquí?
Quina importància té això?
Ja pregunto, a proposta d'aquí? De quin grup?
L'Esquerra.
Bueno.
Die Linke, es diu, eh?
Però tenen tot el dret del món.
Exacte.
Ah.
Però ja seria hora.
Home, exacte.
És que
home, és que, cuidado, veiem ja un cantó, hora. Però en canvi l'altre...
Bueno, és que oblidem una mica que la Unió Europea és una unió d'estats.
I què? I dintre dels estats hi han els altres petitets que tenen dret també a parlar.
I hi ha d'aquests molts estats, o alguns, els grups, segons quins grups, poden apujar. Però a l'hora de la veritat...
Tothom té dret a parlar.
Una mà endavant i una enrere.
Ferran.
Si no,
el
que
deia abans
la memòria històrica.
No estic d'acord.
Què va passar durant la Guerra Civil? Què van fer els governs? Què va apujar?
A veure, mira, de la Guerra Civil ja és un fet passat que ens ha deixat moltes seqüeles.
És història.
Jo puc parlar d'això, perquè em va tocar a l'esquena, personalment.
Abans hi he fet d'advocat del Diable a la Roser. Deixa'm fer-te res, només una pregunta molt ràpida, Ferran, d'advocat del Diable.
Sí.
Si la Unió Europea és unió d'estats, i hi hauríem d'estar d'acord tots, per què jo he d'acceptar que Alemanya m'imposi un impost per retornar tots els diners de la crisi?
Bueno... Si Alemanya ho proposa
si així,
el Consell, el Consell, o com es digui, l'òrgan que manega tota Europa,
Pues allà estan representats tothom, no?
Això sí, està bé.
Ferran, gràcies. Àngela, gràcies.
Gràcies a tu.
Jordi, gràcies. Roser Rahola, gràcies.
Oh, molt bé.